Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Moment per parlar de llibres, de literatura, d'històries, d'experiències. Ja sabeu que ho fem en companyia de la Carme Serret, a qui saludem. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, Carme.
Amb aquesta musiqueta, a mi m'agrada moltíssim. Molt relaxant, molt tranquil·la.
Sí, perquè anem entrant en un món tranquil.
Ens trasllada, no?
Exacte, és el món dels llibres, de les històries.
Ens fa volar una mica.
Els que les escriuen, com avui.
Una història molt especial, la d'avui.
Sí, una història ben especial que de seguida us passarem a explicar amb la nostra convidada d'avui, que és l'Anna Godoy. Jo de seguida us la presento, però abans volia llegir-vos una petita entrada que després ja us diré de qui és, al final. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kolbadov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. L'Anna Godoy, que tenim avui amb nosaltres. Bon dia, Anna. Ella és comunicadora audiovisual i musicòloga de professió. Diu també que és lingüista i violista per vocació. S'ha dedicat a la comunicació des de diversos punts de vista, però per damunt de tot és una apassionada de la literatura i de l'escriptura. El mitjà, diu, per transmetre pensaments, que els pensaments que més encaixa amb la seva manera de veure el món. L'Anna ha escrit un llibre que es diu L'Aran i els regals màgics. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Moltes
bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i per compartir aquesta història que tu has escrit, que jo sé que, en fi, que tot el procés d'escriptura d'aquest llibre, L'Aran i els regals màgics, es gesta d'una manera molt especial.
Doncs sí, L'Aran i els regals màgics va créixer, més aviat, alhora que creixia el meu fill mentre jo estava embarassada, i per tant té aquest punt especial, no? Aquest punt diferent, i de fet està dedicat al meu fill, que es diu Aran, que és el protagonista d'aquesta història, i és com jo me l'imaginava mentre anava creixent, mentre s'anava fent gran. Suposo que és un sentiment força compartit per molt bona part de mares i pares, que mentre una està embarassada s'imagina com serà aquell nen que naixerà aviat, no? I aquest llibre parla precisament d'això en el rerefons, és a dir, es tracta d'una història de descoberta d'aquest nen, i jo he reflectit com m'agradaria que fos aquest nen, i per tant els valors que m'agradaria que tingués. Sobretot el valor final, o el que m'agradaria que fos el meu nen, és feliç. I jo volia transmetre tot allò que penso que hauria de tenir perquè ho sigui.
Mm-hmm. Però està, deixa'm que ara em situï, perquè m'estava imaginant a mesura que anava explicant. L'Anna està escrit en primera persona o en tercera persona?
No, de fet, o sigui, és un llibre que jo dedico al meu nen. Mm-hmm. El protagonista té allò que a mi m'agradaria que tingués el meu fill quan fos gran, els valors que tingués, però no és en primera persona. Parla de la història d'un nen que és l'Aran, que precisament és el mateix nom del meu fill, que li passen un seguit de coses. És una història de descoberta d'uns valors que jo considero molt importants a la nostra societat.
És una història de descoberta, ens diu l'Anna. Efectivament, el protagonista d'aquesta història, l'Aran, descobreix un llibre màgic que li explica com pot aconseguir muntanyes de regals. Així és que l'Aran cada dos per tres s'empesca la manera d'ajudar la gent perquè apareguin sorpreses a canvi dels seus esforços. Però no serà tan fàcil, probablement, perquè, clar, de quins regals parla el llibre? Era un llibre, diu, era un llibre empolsinat amb una tapa llisa de color marró fosc sense cap lletra. Quan el va obrir per la primera pàgina, els fulls es van estremir. Van fer un sorollet de frontis arrovellada. L'Aran s'amaga el llibre, se l'emporta a la seva habitació perquè troba que és un llibre molt especial. I aleshores descobreix el que el llibre... En fi, no ho descobreix a la primera perquè el llibre era molt antic i estava tot empolsinat i estava una mica esborrat. Però, diu, efectivament, amb la llum del dia va poder llegir més coses. I va entendre que el llibre explicava que si una persona ajudava algú, rebia molts regals, uns regals màgics, d'aquells importants, dels que fan il·lusió, dels que es necessiten de debò, i que aquests podrien aparèixer en qualsevol lloc. Clar, com explica l'Anna, aquí, l'Aran, doncs, diu, vinga, som-hi, vaig a fer coses, perquè, aviam, els regals van embolicats en paper i amb llaços, jo faré coses per ajudar els altres i, aviam, els regals. Però els regals no apareixen, no, Anna?
No.
No són màgics, ja
sí,
ho diu.
Sí, o sigui, no és que no apareguin, sinó que no apareixen de la manera que l'Aran espera en un principi. La gràcia és que, a poc, va descobrint que els regals són alguna cosa més que una cosa material i que de regals n'hi ha per tot arreu, que no només ens en donen molts diàriament i no en som conscients, sinó que nosaltres tenim el poder de donar-ne molts i que no costa res, no costa diners. I això és un concepte que trobo molt important en la societat materialista i individualista en la qual vivim. Sempre penso en aquells moments en els quals els regals són els protagonistes, els regals materials. Per exemple, el Dia de Reis. Jo quan m'imaginava com voldria que fos el meu nen, no m'hauria agradat, no m'agradarà, espero que no sigui així, que el Dia de Reis, si els reis pobres que han de portar regals a moltíssims nens no poden dur exactament el que l'Aran espera, no m'agradaria que fes aquella rabieta de "és que jo volia tal cosa", sinó que m'agradaria que sabés valorar altres tipus de regals. I el mateix passa en les festes d'aniversaris dels nens, que tan sols esperen el moment d'obrir els regals, és el moment més important del dia, i no valoren que els nens hagin fet un esforç per poder venir a la seva festa, que de vegades als pares els costa molt portar-los perquè els horaris no els encaixen, i també fan l'esforç que aquell nen pugui ser allà i pugui compartir el seu temps amb altres nens. I aquests són els tipus de regals que a mi m'agradaria que l'Aran conegués, l'Aran o els nens en general, perquè... I els adults també, no? Aquests regals que sovint tenim molt oblidats, que hi són, que en tenim molts, la gràcia és que en podem tenir molts cada dia i que, sobretot, som capaços de donar-ne molts i que no ens costa gens i que fas feliç a la gent amb això.
Mm-hmm. I, Anna, tu com penses que s'ensenya? Bé, aviam, jo penso que quan els nens, ho dèiem abans, quan els nens arriben al món, els pares, les mares, doncs d'alguna manera els ajuden a mirar, no? Els obren, diguéssim, les finestres de mirada al món i els hi van indicant, o els hi van explicant, ajudant a mirar, que és, començàvem una mica amb aquesta idea, no? Ajudar a mirar. Però sembla que anem perdent, en les nostres formes de vida actuals en general, anem perdent trossos de coses molt importants per la vida, per una vida humanitzada, no? Aleshores, tu com penses que podem transmetre als nostres nens, als nostres fills, als nostres alumnes, com fem per transmetre això que tu poses en valor, no?, en aquest llibre, i d'una manera, penso jo, molt clara i molt profunda, no? Això que tu poses en valor, aquests valors, aquests regals màgics, com fem? Es poden ensenyar, es poden transmetre, es poden aprendre?
En el cas dels regals màgics, passa una mica com aquests regals del conte. És a dir, per poder transmetre aquests valors no és suficient amb el fet de dir has de fer tal cosa, està bé tal altra, és a dir, parlar-ho, no? Ara parlarem de la importància de tal valor. Això no funciona. Uh-huh. Els nens, jo trobo que el que són esponges, absorbeixen el que veuen, el que senten, i per tant la manera de transmetre aquests valors és donant-los exemple amb les coses que tu fas, que vegin que en determinada situació actues d'aquella manera, no dient, veus, he fet tal cosa, sinó que ells mateixos vegin el que passa i que d'allà treguin les seves pròpies conclusions, més que una mirada dirigida. De la mateixa manera que en aquest primer fragment que has llegit d'aquest nen que descobreix el mar amb el seu pare, no? El nen li diu, ensenya, ajuda'm, no? Ajuda'm a mirar les coses. No, digue'm exactament a quin punt he de mirar. Per tant, els nens trobo que els hem de donar eines, els hem de donar recursos perquè facin el seu propi camí, no que els donem frases cèlebres de has de fer tal cosa, no? O moralitats de s'ha d'actuar d'aquesta manera perquè això és el bé i això és el mal, sinó tu mira al teu voltant. Jo t'ensenyaré com pots mirar aquest voltant amb recursos diferents i que cada nen s'agafi el recurs que més li serveixi. I
segurament en la societat en què vivim ara no donem aquest marge de maniobra als petits, als nostres fills. Els pares som tan sumament proteccionistes i que els volem portar pel camí perquè no es facin mal, perquè no pateixin. No, sí, no teniu aquesta sensació?
Sí, però o sigui, el sentit proteccionista jo crec que és natural, no? Aquest sentiment de voler que el nen no prengui mal, que el nen, no? Que cada dia
que
sigui...
Que no es frustri, que no es faci mal,
sí,
que no pateixi...
Però a vegades jo no penso que és per excés de proteccionisme, sinó per facilitat. O perquè la vida que portem tot és tan ràpid, anem tan estressats, és tot tan complicat que és més fàcil dir-li, nen, has de fer-ho així, que no anar creant un clima que els ajudi a fer l'abstracció ells sols. Passa el mateix que amb els regals. Els regals més senzills de fer són aquells que vas a la botiga, pagues uns diners i els tens. Els regals màgics, com els del llibre, requereixen un esforç. El fet de donar sense esperar rebre res a canvi és molt més difícil que no pas això, anar a la botiga i comprar tal cosa per regalar. Un exemple que trobo que és força clar és quan jo estava embarassada, el primer que em preguntava la gent era què t'agradaria que et regalem quan neixi el nen? I jo ara, quan ho penso, ara han passat 16 mesos, des que va néixer l'Aran, no recordo què em va regalar cada persona material. No sé qui em va regalar aquell pitet o aquell biberó, però sí que recordo aquests regals no materials, que eren els més difícils de donar, perquè qui va anar a comprar el pitet, això era molt senzill. Recordo el dia que jo em trobava molt malament i va venir la meva mare o la meva iaia o qui fos i em va donar un cop de mà i em va ajudar. Aquest regal és molt més complicat.
Allò que està relacionat amb els sentiments, amb les emocions.
Sí, 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 sí.
Que, des de la perspectiva de l'educació, i tu com a educadora, perquè tu també fas docència, has fet i en fas...
Sí.
I vull dir que estàs molt en relació també en contacte amb el món de l'educació. Sembla que és tota una sensibilitat, és una presència d'ànim, una manera també de ser, no? Una manera de ser que potser en els temps actuals, jo crec que una de les coses que crec que abans comentaves, Anna, és el temps és molt important. Jo crec que sense temps quasi no es pot fer res del que val la pena. No es pot estimar sense temps, no es pot educar sense temps, no es pot mirar, quasi, no? Sense sí. Mirar i veure, no? Llavors, jo crec que és un gran problema la qüestió del temps, no? De que anem sempre una mica, com tu deies, Carme, amb el camí trillat, no? Ara hem d'anar per aquí i no deixem espais que se facin...
Que flueixi.
Exactament, no? Sí. Llavors, és com, és això, és com una sensibilitat i jo crec que estem perdent, com deia Walter Benjamin, no? Trozos d'aquestes coses tan importants per la vida humana, no? I el temps jo crec que és fonamental i aquest llibre està fet de temps perquè a part de que, clar, passa temps perquè l'Aran no ho troba tot, vull dir que és tot un procés de descoberta.
Sí, 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 vull dir, no, aquest descobriment que els regals són una altra cosa que va més enllà d'un paquet embolicat ben bonic amb un llaç, ell no ho descobreix a la primera. Ha de viure-ho, aquesta descoberta l'ha de viure, per molt que en el primer capítol la mare li hagués dit no, Aran, això, hi ha altres regals, no busquis només el regal material, allò no hauria servit de res. La gràcia de l'evolució de l'Aran és que l'ha viscut ell sol. I en aquest cas ell mateix va fent els seus passos en el moment que considera que els ha de fer i en el moment que els viu d'aquella manera. És això del temps. És molt més fàcil donar una indicació a un nen que no que visqui tot un procés perquè de debò absorbeixi aquell coneixement, no?
Allò era tot un regal. Uns regals dels bonics, dels que t'agraden molt, dels que necessites, dels que et fan somriure, dels que no t'esperes, dels que estan amagats a la foscor i apareixen de cop. My jacket's on, get no love, no hats and no gloves, not even a tint of rain. But my baby's in town and we're gonna do some winter things. I de sobte, l'Aran ho va entendre tot. Era aquell el tipus de regal del qual parlava el llibre empolsinat, que havia trobat feia mesos en una capsa vella. Anna, jo sé que tu ets una apassionada de la música.
Sí.
Tu toques la viola.
Sí.
Eres ets musicòloga. Mm-hmm. I sé que t'encanta la literatura i t'agrada llegir. I t'agrada escriure, és evident.
Sí.
N'hem pogut gaudir. I a més tu trobes, perquè jo sé que l'escriptura és una de les teves formes d'expressió, de transmissió, més importants i més presents, no? Mm-hmm. Què t'ha donat a tu la literatura?
La literatura penso que m'ha donat... la literatura des del punt de vista de llegir-la, suposo,
sí,
que et dius, no? M'ha donat l'oportunitat d'interpretar molt, o sigui, de veure'm reflectida en moltes situacions, de reflexionar sobre moltes coses i m'ha ajudat a créixer. La literatura, la gràcia que té és que ens pot dur allà on volem, quan nosaltres volem, no? I aquest punt de llibertat és molt difícil aconseguir-lo en aquesta societat que dèiem, sembla que tot és quadriculat, no? Tal hora toca això, tal hora toca l'altre, hi ha molt poc marge de moviment. I la literatura et permet precisament això. I també m'ha ensenyat moltes maneres de veure el món, de transmetre idees, que no tot està encaixat en un requadret petit i d'allà no podem sortir, sinó que m'ha inspirat també per crear la meva pròpia manera d'expressar-me, que penso que és clau. El fet de poder-te comunicar amb el món, sembla una bestiesa això que estic dient, eh? Però és que vivim com tancats a nosaltres mateixos i quan hem de fer un pas cap enfora i veure què ens envolta, això ens costa moltíssim. Cada vegada ens costa més trobar el punt de relació amb una persona que tens al costat o... Sembla que, no?, és la nostra vida individual i els altres no hi són. Mm. I la literatura trobo que ajuda a veure que estem envoltats de gent, uh-huh, que hi ha moltes mentalitats, moltes sensibilitats.
Fa la vida més ampla, potser. Ajuda a fer, sí, la vida més ampla, no?
Uh-huh.
I la vida que, vull dir, que d'alguna manera pugui cursar per camins una mica amples, doncs, i es posa prou estreta i difícil de vegades, doncs és important, no? Uh-huh. Jo penso que aquesta és una transmissió... l'estimar els llibres, les històries, la dels contes, que és molt important de transmetre, no? I a més penso que això es pot transmetre des de l'entusiasme, des de la generositat, des de dedicar-hi temps. Però la música és molt especial, suposo, per tu també.
Sí.
Perquè a part de que saps moltes coses sobre la música, toques un instrument com la viola. I que la música què, Anna?
La música és un llenguatge d'expressió tan potent, perquè en el cas de la literatura necessitem una paraula darrere l'altra, amb un contingut, a partir d'aquella semàntica cadascú interpreta el que vol, però en el cas de la música sembla que és molt més... Sempre es diu que la música és universal, però no perquè tingui un significat concret, que tothom el vegi de la mateixa manera, sinó com passa en la literatura, depèn qui el llegeix i en quin moment el llegeix, allò que reps és una cosa o una altra. En la música acostumes a rebre el que necessites rebre en aquell moment. I per això té aquest punt especial. La música és més neutra i cadascú d'allà hi pot treure una riquesa infinita. Vull dir, en el llibre és el que diu al final. Hi ha un contingut que sí que pots variar, sí que pots sortir d'allà i interpretar-lo com tu vulguis, però en una història passa una cosa o en passa una altra. En canvi, en la música sembla que hi ha una altra vegada, no?, aquella llibertat de la qual parlàvem. que és infinit tots els significats que em pots extreure, segons la persona.
I, Anna, jo quan, bueno, quan vaig conèixer el teu llibre, és un llibre molt bonic, a més és un llibre fet de molta, diríem, de molta realitat, ho dic en el sentit de que, tots els personatges que envolten l'Aran són personatges reals de la seva família, les il·lustracions, que són molt, molt boniques també, perquè és, bueno, són, algunes són il·lustracions en les quals els lectors poden intervenir, sí. I d'altres són fotografies intervingudes, diríem, no? Que tenen un aire així molt... la qüestió és que el llibre neix amb l'Aran, o sigui... Tu fas, diríem, un doble parto, no?
Sí.
Diferent, però sí, vull dir que neixen, perquè és el procés, fas el llibre mentre estàs embarassada. I llavors, i decideixes publicar el llibre. I a mi m'agradaria que els hi poguessis dir als nostres oients com poden trobar el llibre, perquè és una edició una mica especial, i si ens ho pots explicar una miqueta per si algú té interès també que sàpiga com pot trobar el llibre.
Sí, no, sí que és veritat que té aquest punt. Clar, en el moment, és una cosa tan personal, des del moment que qui fa les il·lustracions és el meu germà, qui fa les fotografies és el meu pare i el meu marit, la de la portada és del meu marit. El nen hi apareix, té tot una sensibilitat especial i també, a banda dels valors aquests familiars, els valors de regals, també hi ha molts valors familiars perquè, com deies, cada capítol està dedicat a una persona de la família. Els noms són reals, és la iaia de debò, el tiet de debò, el pare i la mare de debò. Llavors aquest punt fa que sigui una cosa que jo he volgut que sigui molt propera, però que alhora pugui rebre tothom. Les històries que s'expliquen podrien ser reals, encara no ho són perquè l'Aran és molt petit, però penso que la gent els pot arribar perquè s'hi poden veure reflectits en moltes situacions. I pel que fa a on trobar-lo, doncs es pot comprar a través de Facebook. Hi ha un Facebook que es diu l'Aran i els regals màgics, allà hi ha tot d'informació sobre presentacions, sobre tallers que fem pels nens, on els quals poden pintar amb aquests dibuixos que estan en blanc i negre perquè l'il·lustrador és molt despistat i es va oblidar de pintar-los i els calen aquests nens que els pintin i els imaginin. I a banda de trobar-lo per Facebook, és a força llibreries de Vilafranca del Penedès i també és en una llibreria de Sant Feliu de Llobregat. Però qui tingui interès sempre ho pot demanar per Facebook i allà pot trobar tota la informació.
No, tenies intenció de publicar-ho quan vas començar a escriure?
No.
Ah.
No.
És que m'ha semblat entendre això, no?, per la manera en què t'ho ha preguntat la Carme.
No. Jo sempre havia escrit contes curts, contes petits enllaçats els uns amb els altres. En aquest cas, quan el vaig acabar, el vaig deixar llegir a familiars, amics, i em van animar, em van dir, per què no t'hi atreveixes i el publiques? No. I vaig pensar que potser sí, que potser, encara que sigui una persona que em pugui treure alguna cosa, jo ja estic satisfeta. No és un llibre que jo l'imaginés per comercialitzar o per fer-ne negoci, sinó que el que volia és que, primera, era pel meu nen, no? Per dir, vull transmetre aquest tipus de valors al meu fill. I després, això, si hi ha un nen o dos que em poden treure alguna cosa, jo ja estic contenta. Jo penso que el fet d'haver portat un petit granet de sorra per ajudar que aquests valors no es perdin en aquest caos de materialisme i d'individualisme, no?
Doncs moltes gràcies, de veritat, Anna, per haver escrit aquest llibre, l'Anna i els regals màgics. I jo li volia demanar a l'Anna que ens recomanés un llibre. Jo sé que ella és una gran lectora, una apassionada. I quin llibre ens recomanaries, Anna?
Doncs el meu llibre de capçalera, allò el que tinc allà a la capçalera, el meu llibre de referència és El petit príncep. Però si n'hagués de recomanar un, us diria La lladra de llibres, que és de Marcus Thusak. Aquest llibre és molt especial per mi, suposo que pel moment en el qual el vaig llegir. Era un dia d'aquests desastrosos, estava crec al metro o al tren, i allà vaig veure el llibre en aquells separadors que n'hi ha tants, i em vaig decidir per aquest i el vaig llegir en el viatge al tren. I suposo que aquest estat que tenia tan moix, aquest llibre em va fer donar valor a les coses que realment tenen valor, que és el que passa una mica amb aquests regals màgics, no? Saber valorar el que realment té un valor, no qualsevol cosa material que és fàcil d'aconseguir o de comprar o de trobar.
Mm-hmm. Doncs jo, amb la línia del que diu l'Anna i sobretot inspirada pel seu llibre L'Aran i els regals màgics, també volia recomanar avui un llibre que per mi també és un llibre capçalera, que quasi m'acompanya sempre o molt sovint. És un llibre d'Eduardo Galeano, el que jo va morir fa uns anys, el que admiro, admirava molt i el segueixo mirant, per suposat, que es titula El libro de los abrazos. És un llibre fet de trossets que són, com els que us he llegit al començament, que són també regals màgics dels que avui ens ha parlat l'Anna Godoy, a la que agraïm moltíssim que hagi vingut als estudis de Ràdio Sant Cugat per poder parlar dels regals màgics. Moltes gràcies, Anna, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per deixar-me'ls compartir, aquests regals.
Gràcies també a la Carme Serret per portar-nos a l'Anna, per fer possible aquest espai. I us dic una cosa, jo estic segura que l'Aran, quan es faci gran, quan sigui conscient i llegeixi aquest llibre, considerarà que serà un regal màgic el que li ha fet la seva mare, això està claríssim.
Moltes gràcies.
Segur que sí.
Segur que sí. Gràcies a les dues i molt bon dia.
Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.